Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. El govern català demana perdó als pobles indígenes de Mèxic per la conquesta i la colonització espanyola. El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha demanat disculpes per les matances i les conseqüències de la conquesta i colonització espanyola de Mèxic davant de representants de l'Institut Nacional de Pobles Indígenes del país. El conseller es troba aquests dies de visita a Mèxic. Repassem altres notícies. Donald Trump assegura que es reunirà amb Vladimir Putin durant la propera cimera del G20. El president dels Estats Units va assegurar ahir que es reunirà amb el seu homòleg rus durant la cimera que se celebrarà al Japó. I altres notícies que afecten l'actualitat del dia. França torna a detenir Josu Ternera en rebre una euroordre d'Espanya. La suspensió de la llibertat provisional de l'antic dirigent d'ETA s'ha produït el mateix dia que havia de sortir de la presó amb mesures cautelars. Espanya més 3 euroordres, recordem-ho, que relacionen Ternera amb l'atemptat de la caserna de Saragossa l'any 1987, l'assassinat de Luis María Ergüeta, directiu de Michelin l'any 1980, i també la tercera euroordre relacionada amb el suposat finançament d'ETA amb les Errico Tavernes. La decisió final sobre l'extradició de Ternera a Espanya correspondrà al Tribunal d'Apel·lació francès. Avui també us podem explicar que la nova fundació May Hoffman posarà la cuina al servei de la lluita contra el càncer de mama. La nova fundació ha impulsat un programa pilot que oferirà xerrades i tallers de cuina, com també gastronomia, a dones que pateixen càncer de mama i combinarà informació sobre alimentació saludable amb benestar emocional i tècniques de relaxació, amb pautes terapèutiques i també grups de suport. I també us podem explicar en clau cultural que Melcior Comas ha guanyat el 48è Premi Creixells de novel·la amb Sobre la Terra Impura. L'escriptor balear ha guanyat el preuat Premi de novel·la amb l'electricitant Història sobre la Terra Impura de l'editorial Proa. Doncs bé, fins aquí la informació. Com ja saben, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10. Arriba Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i la Caixa.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem de treball, dels processos de selecció, de com afrontar una entrevista, què busca l'entrevistador i, sobretot, què busquem i què volem nosaltres? Ens trobem davant d'un mercat laboral sumament canviant, amb noves realitats i també noves realitats personals, perquè el ser humà evoluciona. Per parlar de tot això, ho farem de la mà de Sílvia Forés, mànager de Baker & McKenzie, presidenta del Foro de Recursos Humans de Foment del Treball i autora del llibre Solo puede quedar uno, diario d'un proceso de selecció, de Plataforma Editorial. Sílvia, bon dia i molt benvinguda al Plusvàlua Dones.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna, a tu. Després ja passarem a presentar la nostra taula de tertulianes d'avui, però per començar a nivell general, quins consells donaries, què és el més bàsic per una persona que està buscant feina?
Hi hauria
moltíssims. Què li diries? Clar, diem tres, o bueno, els que tu vulguis, però els més principals sí. I bàsics.
Bé, potser et diria un bàsic amb el tema de selecció de personal és el tema de conèixer-te a tu mateix i conèixer també l'oferta. Allí trobaràs el punt de connexió on podràs posar en valor la teva candidatura. A vegades, moltes vegades les entrevistes fallen perquè precisament una de les dues parts no està clara per part del candidat. D'altra banda, també diria prepara't. Hi ha gent que em pregunta, escolta, a una entrevista de treball s'ha d'anar tal qual, sense haver preparat, és millor ser espontani. No s'ha de perdre l'espontaneïtat, però naturalment, com més preparat vagis, molt millor.
Però preparat en què, exactament? Amb l'oferta en si, amb la teva vida o la teva experiència, en el que vols, en què, Sílvia?
Amb els dos aspectes que t'he comentat abans. D'una banda, conèixer molt bé les teves habilitats i el que creus que pot tenir interès per aquella empresa, i conèixer també les necessitats. Això és com quan tu has de vendre un producte, si tens molt bon producte però no coneixes què necessita l'empresa, molt difícilment ho podràs oferir. Per tant, és una preparació, diguéssim, en aquestes dues vegades. I potser un tercer consell que donaria és pensa també en el seleccionador com un aliat. Nosaltres també tenim l'objectiu que aquesta persona trobi feina. Moltes vegades pensen que el que volem és justament fer un paper d'enemic, d'un policia que el que vol és justament fastidiar aquella persona que està buscant feina. Al contrari, el que volem realment és que trobi feina. Per tant, jo dic que som el mànager de l'artista, d'alguna forma, no? D'ajudar aquella persona pues, que pugui aconseguir el seu objectiu.
Clar, d'arribar a la fita, que és aconseguir una feina. Però realment, trobar feina ja és una feina en si mateix?
Ja és una feina.
I una gran feina.
Pots estar moltes hores dedicat a trobar feina. I és una cosa que es millora amb el temps i s'aprèn. Com més entrevistes facis, com més estudis al mercat, més habilitats tindràs per poder realment aconseguir la feina que desitges.
Tu ens parlaves de que un dels tres consells bàsics és que veiem el seleccionador com un aliat, aquest mànager nostre que ens parlaves. Què és el que busca el seleccionador del candidat?
Hi ha moltes coses que pot buscar, no? Però jo crec que una premissa que moltes persones s'obliden és justament la motivació. Algú que li doni confiança. I més si estàs buscant una persona a llarg terme. És algú que digui, ostres, si jo com a seleccionador el que vull és que pugui estar molt de temps i pugui rendir. Independentment que el que busquem, òbviament, és que sigui un perfil adequat, que tingui les habilitats i la preparació que es necessita, i, òbviament, si coneixes l'empresa, que pugui estar adaptat a la filosofia i forma de treballar d'aquella empresa, perquè no és el mateix un comercial en un lloc que en un altre, no és el mateix un comptable en un lloc que en un altre. Aquestes, diguéssim, són les tres premisses, no? El perfil adequat, la filosofia, que s'adapti a la filosofia, però parlo de que et doni confiança i que sigui una persona que vegis que no et fallarà en el sentit també de et poso un exemple. De vegades hi ha requisits que es llegeixen entre línies en les ofertes de feina. Et poso un exemple d'una vegada que estàvem buscant una persona per administració i buscàvem algú a mitja jornada. I de tots els currículums que vam rebre, només van haver 10 o 12 persones que efectivament van justificar perquè volien una oferta a mitja jornada. I per mi era molt important això, perquè jo el que buscava era alguna persona que no em digués en aquell moment de plena crisi que buscaven una feina a mitja jornada i al cap de 4 dies passés una jornada completa.
Clar.
Clar, hi ha a vegades en aquestes petites diferències, aquests punts, que et donen aquella confiança de dir, mira, aquesta persona té un motiu que per les tardes està estudiant o el que sigui.
El que sigui.
I per tant s'adaptarà molt bé a una jornada mitja, que és el que estem oferint.
Clar, no és allò que ho està buscant com algo de pas, perquè això passa, que sí. A vegades fins que a un li surt la feina que realment un vol, sí. Desitja, doncs, bueno, va agafant d'altres... el que va sortint.
Correcte.
Clar, i busqueu aquest compromís.
Aquest compromís.
Perquè tu parles de la motivació, però al cap i a la fi aquesta motivació és un compromís. També un compromís
totalment.
A llarg plaç.
Clar, a veure, d'entrada, si ja el candidat ja no està compromès, si ja no el veus que té aquesta motivació, ja no l'agafis. Moltes vegades dius, és que hi ha algú preguntant, hi ha algú que el veig preparadíssim, té un munt de màsters, un munt de llengües, etc. I em pregunten persones amb les que has treballat, clients, escolta, i per què no l'agafem? Perquè l'entrevista no m'ha donat la confiança de que aquest sigui el lloc per ell. Fixa't la diferència, no?, entre un candidat motivat a un candidat que no ho és.
Clar, és completament diferent i aquí és on es marca la diferència. Quins són els errors més greus que fem als candidats davant d'una entrevista de feina?
És una pregunta que em vaig fer en el seu moment quan vaig escriure el llibre que comentaves, el Solo puede quedar uno,
sí.
I jo una mica l'ho he articulat com els pecats capitals, no? Que crec que són errors molt recurrents que la gent doncs, no s'adona i són els més típics.
Doncs aquests pecats capitals són bàsics, els nostres oients els deuen estar esperant amb candeletes.
Bé, jo crec que potser una persona, si ara escoltant-me, potser es sentirà reflectida, perquè et dic que és molt, molt habitual, i jo els defineixo són la mentida, la soberbia, la desídia i la negativitat. La mentida perquè, òbviament, si t'enganxa una mentida en una entrevista de feina, quedes invalidat. Soberbia perquè al final també es necessites anar amb un punt d'humilitat a les entrevistes, posar-te a disposició d'aquella persona que t'està escoltant, i molt possiblement això t'ajudarà també a tenir un punt de connexió amb aquesta persona. Per tant, la soberbia jo diria que també és un gran pecat. A vegades la pots trobar gent que tècnicament és molt brillant i el que pretén és fer-te veure que en sap molt d'un tema, quan de vegades justament la clau és posar-te en el mateix nivell de la persona que t'està escoltant i tenir aquest punt de connexió. L'altre que et comentava és la desídia. Òbviament, si arriba un candidat i que ja el veus, el que parlàvem abans, Mireia, de la motivació, escolta, ni fred ni calor, m'és igual treballar aquí que treballar al veí, doncs, òbviament, això li restarà punts. I, per últim, la negativitat. I sembla mentida com un lloc on molts cops la negativitat surt a la llum és quan parles d'antigues empreses on has treballat. És molt fàcil i molt humà caure amb la crítica, a dir, vull canviar de feina doncs, perquè jo no m'agrada, perquè el meu jefe era tal. I al final estàs transmetent una impressió negativa a la persona que t'està escoltant que pot arribar a pensar, ostres, si realment és tan negatiu el seu lloc de treball últim que ha estat, o l'anterior, per què no pot ser negatiu el meu? Jo crec que s'ha de ser... És molt important ser on és una entrevista, però hi ha coses que tampoc fa falta ensenyar-te amb la negativitat, no? Jo crec que s'ha d'agafar un punt mig, un equilibri.
Clar, tu ara quan parlaves de negativitat jo pensava, home, com es veu això ràpidament en una entrevista? Perquè al cap i a la fi és una primera entrevista i després anem fent tot el procés de selecció, que són unes quantes. Però clar, ve degut a quan parles de l'anterior feina.
Bé, el que et comentava és que és el típic moment on la gent sol caure més en missatges negatius.
Però sí que és cert que hi ha hagut persones que poden haver tingut una mala experiència. Més enllà de la negativitat, que això està clar que això ha de quedar fora, i també és una manera de viure, ser positiu o ser negatiu.
Clar. I aprendre també d'aquesta experiència. El que és que moltes vegades saps que, com tota la vida, no és només el contingut, sinó també com ho transmets. Hi ha moltes formes de transmetre, no? Jo que he parlat amb molts de candidats, quan has de comentar un motiu de canvi, etc, hi ha moltes formes de dir les coses. Jo em refereixo a aquell típic candidat que et ve ja amb la queixa perpètua.
Wow.
Que és un clàssic, a vegades arriba amb un procés de selecció doncs, respirant negativitat pels pors de la pell, no? I em refereixo a això, no? De que és molt humà, però de vegades aquestes coses les hem de cuidar.
I tant, és bàsic. Un tema bàsic i primordial i que molts dels oients estan pendent és què passa amb la maternitat. Uh-huh. Quan ens enfrontem a un procés de selecció, la llei diu clarament que no es pot preguntar aquest tema, de la mateixa manera que religions, sí. Condicions sexuals i moltes d'altres característiques. Però el tema de la maternitat, encara avui dia hi ha empreses que ho pregunten. Com ho gestionem, Sílvia? Tu que ets una experta, què ens aconselles?
És veritat el que comentes, Mireia, i en altres països encara són més durs. Però nosaltres ja està l'article 14 de la Constitució espanyola i la Llei Orgànica de març 2007 d'Igualtat Efectiva entre Homes i Dones, que naturalment aquestes preguntes estan vetades, no pots anar en aquesta línia.
I a nivell europeu també.
Sí, però es continuen fent, val? I és molt clàssic. Jo sempre dic que tot depèn també del que et jugues. En un lloc de treball has de tenir molt en compte el que te pot interessar aquesta feina i aquella entrevista el que t'està transmetent. De vegades hi ha entrevistadors que no són professionals, perquè un empresari, com bé saps, es pot fer el seu procés de selecció, no necessita tenir experts en recursos humans que li facin aquest procés, i es pot fer una pregunta purament per desconeixement o l'altra opció és per mala intenció, i ara m'explico. De vegades, per desconeixement, la gent fa preguntes a les entrevistes et poden preguntar si tens fills, com et poden preguntar què s'ha dedicat al teu pare, o et poden preguntar, no sé, quin color t'agrada més, val? Coses que diries que és rellevant, no? Si et pregunten per la maternitat, si tens fills, el meu consell seria, si realment no saps la intenció d'aquella persona, contesta de forma natural. Tinc tants fills. Inclús pots arribar fins i tot a posar-li una coletilla que sempre crec que funciona bé, de dir, escolta, en aquest període m'ha ajudat moltíssim, m'ha ajudat a organitzar-me, a poder valorar el temps que dedico als meus fills, a la feina, etc. O sigui, tu fins i tot el pots acabar de justificar d'alguna forma que t'ajudi amb les habilitats que estàs buscant per aquell lloc de treball, d'acord? No té per què, simplement pots contestar, escoltament, sí, tinc dos fills, etc. Però sí que és important, si et pregunten tens previst tenir fills, aquesta pregunta té més mala intenció. Aquesta Clar. Pregunta ja destila que aquí darrere hi ha una intenció, perquè la primera pot ser una pregunta que simplement estan fent a nivell de... I llavors tu has de decidir, escolta, la vull contestar d'una manera o l'altra i el que et jugues allí. Ara, si et pregunten tens previst tenir fills aquí, ja t'està donant molta idea de quina empresa està darrere, de quin tipus de seleccionador, i per tant, pregunta't si realment aquest és el lloc on vols treballar.
Clar, si realment vols treballar aquí. Perquè qui és que està darrere d'una entrevista de treball avui en dia? Comentaves, pot ser un empresari que sense mala intenció pot caure en aquests temes, pot ser un headhunter,
sí.
Pot ser una ETT...
Mm. El que passa que normalment tot el que són persones que es dediquen a selecció de personal ja ho saben. I aquest tipus de preguntes et pots trobar naturalment algú més o menys professional, però intenten evitar-les.
Clar, perquè els departaments de recursos humans de les grans empreses, això ja no es pregunta.
Bé,
en general.
Et podries fer creus a les coses que poden arribar a passar, perquè realment, a veure, és com tot. Tu saps que hi ha professions amb gent millors i pitjors.
I tant.
No hi ha ningú perfecte, no? Per tant, et pots arribar a trobar gent que acaba preguntant coses així pues, perquè el seu jefe li demana que ho sàpiga, ho dirà amb la boca petita... Hi ha moltes formes també de treure informació quan no es pregunta directament, de vegades,
I
no? I bé, doncs, per més que et podries pensar que aquestes preguntes no es fan, segurament són més habituals del que ens pensem.
És curiós perquè, en principi, quan una persona està buscant feina i va a una entrevista de treball, és realment perquè li interessa. Trobar-te en aquest moment que et facin una pregunta d'aquest tipus i haver de decidir, no? Allà veus clar si realment aquesta empresa, aquesta feina t'interessa o no. Mm. Clar, si algú arriba fins allà, realment perquè tens interès en aquella feina.
El que passa que jo penso que al moment de l'entrevista, que a vegades doncs, estàs nerviós, que et preguntaran una cosa que pots donar una mala contestació, perquè el cos et demana de tant en tant contestar malament, no? En moments d'aquests, has de ser molt... pausat i pensar després de l'entrevista si realment no t'interessa, escolta, truques, no m'interessa, punt, o no tornes a l'entrevista, el que vulguis, però en aquell moment donar una mala contestació quan potser la resta de l'entrevista ha sigut molt bona, ja t'estàs posant en un punt de que et poden
negatiu.
Descartar. Per tant, el meu consell és dir, com no sabem a darrere quina intenció hi ha clara, a no ser que et preguntin l'altre que t'he comentat, més val anar amb peus de plom, contestar, quan arribes a casa ja decidiràs si realment aquell és el lloc on treballar. I fan altres preguntes, et pregunten també per l'edat, doncs per saber si estàs en moment maternal o no.
Clar.
Algú que en aquests moments, pues, escolta, l'edat de les dones de tenir fills no és tan determinada com fa anys, ara s'està allargant
amb és un ventall
mitjans
immens.
De reproducció, etc. I, per tant, preguntar-te si és l'edat potser també va per aquí.
Clar, és molt possible.
Sabem si pot estar en moment de maternitat o no.
Quan en realitat ser mare o pare afecta per igual als dos membres de qui han de ser pares o mares. Bueno, ja siguin dos dones, dos homes o el que sigui, perquè avui en dia trobem, per sort, molta varietat. Però bé, en els homes també se'ls hi podria preguntar.
Bé, i més
en realitat
ara...
no se'ns hauria de preguntar a ningú, no?
Perquè els homes no se'ls hi pregunta.
Bé, són coses que per sort, doncs, des d'aquest programa, una de les seves finalitats és anar avançant i ajudar a que no ens trobem amb aquestes desigualtats. Afrontem diferent les entrevistes de treball, homes i dones, Sílvia?
Jo he notat diferències.
Sí.
A veure, la base crec que és la mateixa, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de punts que crec que com a dones... si em permets, podríem aprendre d'ells en algun moment, eh?
I tant, home, d'ells tenim moltíssimes coses
sí.
A aprendre.
A veure, em sembla que les dones ens preparem molt més que ells. Jo he notat que hi ha una preparació de les dones, que han llegit molt més, s'han preparat molt millor el perfil, etc. Però he notat, per exemple, en processos de selecció, homes respecte a dones, ells contesten amb un percentatge més elevat, encara que no compleixin els requisits, ells es llencen. Bé, perquè pensen, escolta, mira, encara que no ho compleixi, doncs ja ho salvaré l'entrevista o ja ho sabré justificar. I nosaltres som com més, tenim més precaució, no? De dir, escolta, jo llegeixo una oferta, veiem un requisit, si no els compleixo ja no m'agafaran. I una mica ja estem posant, i de vegades els requisits estan inflats, eh? Perquè per demanar que no quedi.
Ah, la pròpia oferta de feina estan inflats. Clar, és que a vegades hi ha ofertes de feina
que
dius, però això com pot ser que hi hagi un ser humà capaç de complir-ho? I aleshores ja un no s'atreveix.
Per tant, aquí s'ha de ser llegint entre línies i dir, home, mira, i moltes vegades pot justificar, de dir, escolta, potser no tinc el nivell d'anglès, això m'ha passat amb anècdotes amb gent que en aquell moment no tenia el super nivell d'anglès que es demanava, però va ser molt hàbil la persona i va saber justificar que tenia un munt de contactes al sector, que això al final tenia molt més pes que no pas el nivell d'anglès que el podia millorar, no? Per tant, aquí és un punt de diferència.
S'ha de saber fer una mica de tot. Si et sembla bé, anem a obrir la nostra taula de tertulianes. Avui ens acompanya la Mercè Blanco. Bon dia, molt benvinguda, Mercè.
Molt bon dia a totes.
La Mercè és empresària del sector sanitari i representant de la Olejada Platejada.
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
La Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge. Bon dia, Bet.
Bon dia.
Molt contentes de tornar-te a tenir aquí al Plusvàlua Dones. I la Laura Rossillo. La Laura Rossillo és fundadora de Talento Culdis i una de les persones més especialistes en edadisme i madurescència de tot Espanya. Laura, un honor sempre tenir-te amb nosaltres.
Gràcies, Mireia.
Bueno, què us ha semblat tota aquesta informació interessantíssima que ens està donant la Sílvia?
A mi m'ha semblat estupendo. Llavors, el primer que m'ha vingut a la memòria és que ha vingut Superman i ens ha dit registro de jornada, volver al siglo XX con una de la ley del siglo XXI. O sigui, això és patètic. Perdoneu, és patètic. Si això és el que ens han de solucionar... Jo, sincerament, crec que mentre l'economia vagi de mà, no va de mà de la política, ho sento moltíssim. L'economia ha d'estar per sobre de la política. I aquests senyors, què venen? Ens prometen... La gent el que vol és que ens donguin ganes de viure, coses positives, i que no ens prometin el que no pot ser. No pot ser d'aquesta manera. I llavors, l'economia no existeix. I una empresa, tu que tens els recursos humans, ha de demostrar que, en principi, vol donar feina, però amb molta cura de que tothom estigui bé. Però diguem-ho la veritat, només es parla de la gent, del treball, però i l'empresa? Ell ha de donar festa, ha de donar baixes, ha de donar de tot, però ell, aquesta empresa, té alguna cosa, alguna ajuda oficial? Jo, perdona, ho sento molt, però no saben, no contesten.
A mi em crida moltíssim l'atenció escoltar a la Sílvia i donar-me en compte dels pecats capitals dels que parlaves, i suposo que tothom se n'ha adonat que estava parlant d'habilitats blandes, no? D'habilitats toves, que al final estem tots molt interessats en demostrar tota la titulitis que tenim i, en canvi, ens oblidem de treballar en aquestes habilitats blandes, que al final són les habilitats que més pesen, segurament, de cara a l'entrevistador, a l'hora d'estar convençut o no de que aquella persona encaixarà dintre del grup en el que està pensat el posto de treball. Per tant, una assessora d'imatge a la vostra vida, imprescindible.
És bàsic, és bàsic, perquè el tema està super relacionat.
Vale. Jo vull incidir en el que esteu dient. Estem en un moment de canvi, de transformació del mercat laboral tan gran que la vella i tradicional, el tradicional sistema de captació de talent, de reclutament, està també canviant. Vull dir que el tema de currículum i entrevista està començant també a evolucionar cap a altres sistemes que justament el que estan buscant és avaluar segurament més competències, més habilitats que no currículum, no? I això, mica en mica, les empreses estan donant-se de que si veritablement el que volen és el compromís de la persona que contracten, si el que volen de veritat és una permanència de la gent a la seva empresa, els vells sistemes de selecció no donen la resposta, no donen tota la resposta almenys. Han de ficar més, diguem-ne, s'han de ficar més amb el que és l'essència de la persona, amb el que és justament l'expectativa que tenen de futur. I ho has dit, l'encaix, diguem-ne, amb les competències, perdó, amb els valors que té la pròpia empresa, etcètera, etcètera. Això per una banda. I per una altra banda, una cosa que també, perdoneu, és la meva especialitat, he de dir, els més grans de 45 anys no arriben a l'entrevista, són descartats abans, vale? I si a sobre són dones, encara més.
Clar, aquest tema és clau, Laura, i és un tema que hem de posar damunt de la taula, perquè amb aquests canvis tan grans del mercat laboral ens estem trobant amb una pujada molt gran d'autònoms. D'autònoms, sobretot, a partir de l'edat que ens diu la Laura, dels 45 anys.
Totalment. El que passa que jo penso que en un futur, ojalà que pròxim, tot el mercat laboral canviarà moltíssim, perquè l'empresa que no dongui el pas per incorporar a tota aquesta gent jove que puja amb uns valors completament diferents, amb uns hàbits completament diferents, són nanos que exigiran treballar des de casa, quan moltes vegades l'empresa que avui coneixem no està preparada perquè els seus empleats treballin des de casa. Els nanos volen saber quines són les missions de l'empresa. Moltes empreses no estan preparades ni tan sols per explicar quina missió tenen. No t'explico ja els empleats que treballen a dintre. Per tant, penso que l'empresa té un repte molt important si vol seguir nodrint-se d'empleats joves que estiguin compromesos amb l'empresa.
Bueno, una cosa que és important. Empleats joves n'hi ha pocs. Hi ha pocs. Som la nova majoria, els més grans de 50 anys. Això s'ha de tenir en compte perquè si canvia el mercat laboral com està canviant, una de les coses que també canviarà és que això de jove, igual a talent, també evolucionarà. Uh-huh. El talent sènior començarà a tenir un pes perquè no té sentit en aquest moment que l'única mesura d'abordatge de tot el que són els treballadors sèniors sigui la jubilació anticipada.
Jo també volia dir-vos una cosa. Estem parlant de les empreses, i només parlem de les empreses, però sempre, potser sigui perquè jo vinc d'aquest petit món, qui els ajuda, les empreses, a fer aquests canvis? No sé, pregunto, qui els ajuda? Sempre hem d'anar igual, que hem d'anar al banc a demanar cèntims, i clar, perquè resulta que, clar, a veure, vostè què té? Llavors, què has de fer? Llavors, has de posar de garantia el teu patrimoni personal. Llavors, aquí, perdó, és que això no... És que el polític o és polític o que se'n vagin a casa seva. És que no hi ha solució. L'empresa pot, però ha d'anar junt a la mà. I us ho dic, l'economia va així. Llavors sortirà tot més bé. Però, clar, lo del trato d'allí, de lo dels jubilats que van fer allà, que ara no m'ha sortit el nom, allà al centre d'Espanya, que van fer...
A Madrid?
No, al centre d'Espanya, vull dir... Home, també pot ser... és igual, fos, però no és Madrid.
El pacto de Toledo,
gràcies, guapa. El pacto de Toledo. Home, ahí s'ha quedat, allà, el pacto de Toledo, allà s'ha quedat. Ulala.
Jo, resumint una mica, pensant en tot el que heu comentat, que estic molt d'acord, crec que també des de l'àmbit de les persones que ens dediquem a recursos humans o concretament a selecció, també hem de ser valents, amb el sentit que comentava la Laura sobre el tema de 45 anys. És a dir, som nosaltres també responsables de posar el nostre gra de sorra i quan ve un empresari i diu, escolta, vull una persona amb un perfil tal, ha de ser jove, ha de ser guapo, no sé què, no sé quantos, el que sigui, és igual... Escolta, per què no proves aquesta persona que no ve del sector que tu havies dit, que no té l'edat que tu penses i no té... I també et dic, quan de vegades he intentat donar una oportunitat a un candidat diferent i aquella persona ha funcionat i ha estat molt descompromesa, això és la gran satisfacció. Però després has de ser tu valent, no has de ser còmplice d'aquesta societat, sinó com a recursos humans, has de ser capaç de dir, escolta, mirem les habilitats, com bé deia la Bet. Anem a veure què pot aportar.
Doncs tenim claríssim que amb els consells que ens ha donat la Sílvia Forés, el primer de tot és conèixer-nos a nosaltres mateixos, saber ben bé quina és l'oferta, preparar-nos i aliar-nos amb el seleccionador, perquè al cap i a la fi és el nostre mànager. Anem a l'entrevista ben motivats i, sobretot, no ens basem només en les nostres titulacions. Les habilitats toves són claus. Ens trobem dijous vinent a les 9 del matí, aquí, al Plusvàlua Dones. Moltes gràcies, Sílvia Forés.
Gràcies.
Moltes gràcies, Laura Rosillo.
Gràcies.
Fins una altra setmana, Bet Borés i Mercè Blanco.
Fins una altra setmana, moltes gràcies.
Un plaer.
I a tots vosaltres, oients, fins la setmana vinent.